Si teníem la sensació que feia temps que no ploïa tant, ara hi podem posar ja dades. Després de recopilar les del gener, si hi afegim les del desembre, el Servei Meteorològic de Catalunya ja diu que aquest hivern és un dels més plujosos, com a mínim, dels últims 30 anys.
Hem de tenir en compte que l'hivern, normalment, a Catalunya no és pas un període que plogui molt, i en canvi ara, des d'abans de Nadal, hem encadenat molts episodis de pluja i de neu de diferents característiques, i el resultat és que per tot Catalunya ha plogut i nevat força, i per tant, segurament ens n'haurem d'anar això, fins a l'hivern del 1995-1996, com a mínim, per trobar-ne un de tan plujós.
I hi ha observatoris on les dades encara són més cridaneres. En punts com Palafrugell o Granollers, no hi plovia tant des de feia 76 anys. De seguida entrevistarem Mariano Barriendos, que és paleoclimatòleg. I, evidentment, la Gemma Pluig ens dirà també com cada nit, si demà tornarem a tenir pluja.
Catalunya nit.
Avui havia de ser el dia en què Rodalies tornés a una relativa normalitat, però no ha estat així. I demà es preveu que segueixi, si fa no fa, de la mateixa manera. A més, fins a nova data, queden suprimits els últims trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Tenim la nostra unitat mòbil a l'estació de Sants i hi connectarem en directe.
I avui hem escoltat una persona contenta i agraïda.
Jo he tingut que fer un trasplant de cara perquè era l'única solució per arribar a fer vida normal. Estic molt contenta. Aquest doctor és el meu àngel de la guarda.
És la Carme, la primera persona qui s'ha fet un trasplantament parcial de cara amb una donant que va rebre l'eutanàsia. La mort programada d'aquesta donant va permetre planificar molt millor la cirurgia. Una operació complexa que s'ha fet amb èxit a l'Hospital Vall d'Hebron. Escoltarem també l'Àngel, que deia la Carme, el doctor al capdavant d'aquest procés.
I precisament per tractar-se en hospitals en condicions, els primers gazians han pogut creuar pel pas de Rafah cap a Egipte. Ens ho explicarà el nostre corresponsal des de Jerusalem. I a partir de les 11 entrevistarem Francesca Albanese. És la relatora especial de les Nacions Unides per als territoris palestins ocupats. Publica un llibre.
I aquí a prop visitarem una llibreria única que acaba d'obrir. Està dedicada íntegrament al teatre.
Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquests dos últims mesos hem arrossegat la sensació que mai en ple hivern havien fet servir tant el paraigua. I les dades que han fet públiques avui al Servei Meteorològic de Catalunya ho certifiquen, no és una sensació. És així, malgrat que encara falti el mes de febrer, ja podem dir que aquest ha estat l'hivern més plujós dels últims 30 anys. Les precipitacions del desembre i el gener han deixat també gruixos de neu de rècord. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Anem a pams. Quan pensem en molta pluja al gener, automàticament ens ve al cap l'any del Glòria, el 2000. Les pluges d'aquest gener han superat aquell episodi?
Si ens fixem només en les que han caigut aquest mes de gener, que hem deixat enrere, no. Durant el Glòria va acabar plovent més perquè la llevantada va ser molt intensa i es va acabar allargant 5 dies. Ara bé, si sumem les pluges que van caure durant els dies de Nadal i les de la llevantada del mes de gener, podem dir que aquest hivern ja és el més plujós dels últims 30 anys. N'ha parlat a 3CAT Info, el cap de l'equip de control de qualitat de dades del Mediocat, l'Aleix Serra.
hem de tenir en compte que l'hivern normalment a Catalunya no és pas un període que plogui molt, i en canvi ara, des d'abans de Nadal, hem encadenat molts episodis de pluja i de neu de diferents característiques, i el resultat és que per tot Catalunya ha plogut i nevat força, i per tant segurament ens n'haurem d'anar això fins a l'hivern del 1995-1996 com a mínim per trobar-ne un de tan plujós.
I és que hi ha poblacions com Palafrugell i Granollers que han registrat pluges de rècord. A Palafrugell, amb la llevantada, hi van caure 200 litres per metre quadrat en menys de 24 hores. I el cert és que no hi plovia tant des de fa 76 anys, el 1950.
Això pel que fa a la pluja. Pel que fa a la neu, també ha estat un any excepcional.
Sí, al voltant dels 2.000 metres hi ha arribat a caure un metre i mig de neu. És el cas de l'estació, concretament de Núria, al Ripollès, que està a 1.900 metres d'altitud.
Es van superar els 140 centímetres de neu acumulada al llarg del que portàvem d'hivern, i no es veia un gruix així des de l'any 1996, també. Per tant, doncs, en aquell sector, feia 30 anys que no hi havia tanta neu. No és la mateixa situació tot el Pirineu. Hi ha sectors on hem tingut altres hiverns que han nevat d'una manera semblant, però en tot cas són nevades que han deixat gruixos clarament superiors al que és habitual en aquesta època de l'any.
I pel que fa a la temperatura, que sovint escoltàvem potser al carrer que aquest mes havia fet molt fred, doncs hem de dir que no. Que
la sensació d'hivern total, el que ho fa més.
Exacte, que ha fet el fred que toca, per tant, el fred habitual d'aquesta època.
Gràcies, Maria.
Fins ara.
Doncs ara volem parlar d'aquestes dades amb Mariano Barrientos, que és paleoclimatòleg. Mariano Barrientos, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, vostè, li ha sorprès el comportament de la pluja aquests dos últims mesos, el desembre i el gener?
Considerant l'escala històrica amb la que treballo habitualment, no, és d'una relativa normalitat que hi hagi situacions, encadenament d'episodis, com comentaven abans el servei meteorològic. Un encadenament d'episodis d'aquest tipus és relativament normal en unes escales raonablement àmplies. A escala més així humana immediata ens pot sorprendre perquè precisament no són d'alta freqüència.
Clar, perquè vostè, com a, ja diem, paleoclimatòleg, en quines escales treballa habitualment? Fins on va enrere a mirar el temps?
La base de dades que estem gestionant, doncs ara, precisament durant Nadal, ha assolit ja els 12.500 episodis adversos, i per Catalunya el període que, amb el que treballem, doncs, són els darrers 900 anys. Des de l'any 1035, que va haver una primera inundació ben documentada, el novembre de 1035, fins a l'actualitat, fins a 2025.
Clar, déu-n'hi-do, des del 1035 ja en endavant. Doncs ara parlem d'aquests dos últims mesos, que ja ens ha dit que si ens ho mirem molt enrere, doncs trobaríem que això va passant, per tant no és tan excepcional, però sí que es parla com a mínim de l'hivern més plujós segurament dels últims 30 anys, i en alguns punts s'haurà de retrocedir més de 75 anys. Com podem explicar que ara hagi plogut més?
Bé, que hi hagi aquest tipus de fenòmens extraordinaris, poc freqüents, en una periodicitat de 30, 50 o més anys, 80, 100 anys, dintre del nostre clima mediterrani, ho hem d'entendre com normal. O sigui, que els propis mecanismes i factors geogràfics i meteorològics que té la nostra localització en el planeta ja propicia que hi hagi aquest tipus de situacions que a una escala més immediata humana considerem extraordinaris o excepcionals. Ho hem d'acceptar com a normal. Que la societat estigui necessitada d'haver de preveure, de planificar tots aquests episodis extrems, sincerament seria molt costós i ens faria estar en una angoixa permanent, allò del síndrome de Cassandra. Però hi són, i potser perdre la memòria és el problema principal. No hem de perdre'ls de memòria, hem de reconèixer que el nostre clima mediterrani ens pot donar aquestes situacions a escala històrica, doncs amb una certa regularitat. Jo aquesta tarda, quan m'heu contactat, he començat a treure un paperet per veure quines casuístiques eren similars o pitjors els darrers 500 anys, i he fet curt, he hagut de treure 3-4 paperets perquè es anava omplint de situacions molt semblants, i insisteixo, algunes pitjor que la d'aquest hivern.
Clar. Ara que des de fa uns anys ens anem mentalitzant per això del canvi climàtic, és a dir, temperatures cada vegada més altes, molts ho enteníem com anys de sequera, és a dir, temperatures també més altes, i que de tant en tant hi hauria pluges molt més devastadores, molt més fortes i sobtades, però el que hem tingut aquest desembre i gener ha sigut més continuant, no tant una de molt forta, sinó aigua contínua. Això en el marc aquest del canvi climàtic, com ho hem de llegir?
Doncs molt bona pregunta. El problema del canvi climàtic, el que s'ha detectat i s'ha establert ja com a inevitable i existent, real, d'increment de temperatures, tard o d'hora ens havia de portar una intervenció, una afectació important sobretot perquè no és coneguda, no en tenim referents, en el patró de precipitacions. I precisament a la regió mediterrània, si hi ha una afectació en el règim de precipitacions, diguem-ne que tot es complica molt, perquè ja tenim un règim prou complex de forma natural com perquè ara haguem d'estar pendents de la incertesa de que el canvi climàtic ens provoca aquest tipus de noves incidències en un patró pluviomètric que hi ha prou complicat, que és d'entendre i d'explicar i de poder, evidentment, fer-ne una previsió consistent per a la societat. És molt, molt complex i molt compromès fer-ne una predicció i planyo els homes i dones del temps que tenen aquesta feina. Primer de tot, el que hem anat notant els últims anys és un increment de la torrencialitat, és a dir, pluges molt, molt limitades en l'espai, però d'una alta intensitat minutal, gran concentració de precipitació en pocs minuts. Això doncs, era esperable perquè la quantitat de vapor d'aigua disponible a l'atmosfera cada vegada és superior, tenint en compte que tenim un mar mediterrani que està en unes temperatures absolutament rècord pels últims 1000 anys, té unes temperatures tan altes que està constantment proporcionant vapor d'aigua a qualsevol sistema o situació sinòptica que sigui favorable perquè hi hagi precipitacions. Tenir aquesta quantitat de vapor d'aigua no és gens positiu perquè és una amenaça constant de tenir, el primer que vam notar, pluges torrencials molt violents, però ara també veiem que es poden donar aquest tipus d'episodis encadenats, episodis de precipitació que, sense acabar de ser violents ni extraordinaris, generen uns acumulats molt prolongats en el temps. Aquest tipus d'episodis, per lo que és la petita edat del gel, des del segle XV-XVI que els anem estudiant, van apareixent d'una forma relativament regular i no en són estranys. Però actualment no és tant pel fred, sinó com per aquesta alta disponibilitat d'humitat, de vapor d'aigua a l'atmosfera, que es produeixen, ja veiem que és possible, perquè ho estem ara patint aquests mesos, un encadenat de situacions favorables a la precipitació que en lloc de quedar en no res, com era abans, al segle XX, tradicionalment els hiverns a la nostra regió mediterrània eren relativament secs. Doncs, en canvi, de tant en tant es propicien aquestes situacions de gran acumulat de precipitació sòlida i líquida, amb neu i amb pluja. Que això fa que, per sort, no estiguem parlant ara de grans desgràcies ni grans desbordaments en sistemes fluvials ni situacions d'impacte greu, perquè el distribuir-se entre precipitació sòlida i líquida, els cabals finals de la resposta hidrològica a aquests fenòmens és més atenuada i permet distribuir en el temps aquest excés evident de precipitació total.
Clar, perquè quan tinguem també les dades veurem que també ha nevat de manera extraordinària.
Sí, per lo que són aquests últims 30-50 anys, sí. En el segle XX hi havia hagut algun episodi molt, molt nivós. Jo, per exemple, he estat ara recuperant alguns a l'hivern de 1603, d'acord que potser me'n vaig una mica massa enrere, però va ser també excepcionalment nivós i els viatgers es queixaven, alguns fins i tot ho han deixat en els seus dietaris, i deien, oi, és que he hagut de sortir de Terrassa per anar per unes gestions a Manresa i en aquella època ja evitaven els camins vora del riu precisament per no patir inundacions. Anaven a mitja alçada, pels vessants de les muntanyes, i un viatger es queixa que és que m'he trobat 1,5 metres de neu i m'està costant arribar a Manresa. Dius, home, amb 1,5 metres de neu, doncs sí, clar, tens raó de queixar-te. I això que anava amb mules i anava ja equipat per hivern. O sigui, unes nevades extenses per tot Catalunya, de molt de gruix, amb diferents episodis que anaven acumulant neu, i en canvi després d'aquests dos mesos seguits de neu, de nevades molt intenses, de gener i febrer, després al març i abril van tenir inundacions també molt, molt importants per tot Catalunya. O sigui, anys d'aquests en els que els hiverns són protagonistes, quan normalment l'hivern és molt tranquil, entre cometes, i molt poc plujós, amb una mica de neu a la muntanya i poca cosa més, doncs hi ha inversions tèrmiques, molta boira. En canvi, hi ha anys en els que són molt actius. Circulen moltes borrasques, perquè la circulació atmosfèrica ho permet, i si en el cas que hi ha molta humitat a l'ambient, a l'atmosfera, propicien la precipitació, són uns passos de borrasca, uns episodis molt productius. Generen molta neu i molta precipitació. Jo n'he anat documentant ara alguns, així de forma ràpida, i he vist que, certament, cada 60-80 anys van apareixent aquests hiverns que podem considerar no anòmals, sinó només extraordinaris o poc freqüents. Però hi són, hi són.
Qui ens estigui escoltant ara podria deduir que fins d'aquí 30 o 50 o 60 anys no tornaríem a tenir un hivern així. Això no ens podem arriscar tant a dir-ho, no?
Evidentment, en el clima mediterrani fer un promig estadístic, diguem-ne que és un procediment convencional i moltíssima gent té pràctica amb això de fer promitjos, fins i tot per la vida domèstica, pel dia a dia, però és que amb el nostre clima fer promitjos, en el moment que dius, bueno, això doncs d'aquí, fins d'aquí 30 anys no tindrem el risc, normalment a l'any següent patam, en tens un d'immediat. L'estadística no ens serveix en el nostre clima, és així de cruel, sinó que els expliquin a la pobra gent que va viure l'oscil·lació Maldà a finals del segle XVIII, on aquest tipus d'episodis tan contrastats es va fer gairebé, no anual, però molt, molt seguit. He trobat una seqüència entre 1760 i 1800, hi han desenes de situacions d'aquest tipus en els que es passa de grans sequeres a grans fredurades, grans episodis de circulació de borrasques encadenades, amb precipitacions que provoquen inundacions i desbordaments fluvials, en fi, situacions bastant, bastant contrastades que avui en dia ens donarien mals de caps importants, si hagués de repetir. I estem en el mateix. Potser només hi ha hagut una oscil·lació maldà, com aquella, però és que potser ara n'estem entrant en una altra. No, això no, sí que no podem ni modelitzar ni preveure en aquesta escala de variabilitat climàtica. Només sabem constatar, amb l'acumulat d'informació que tenim, doncs de 12.500 episodis sí que podem destriar quins comportaments tenen i veiem que són relativament habituals en el nostre clima.
Per tant, no farem previsions, però vostè que treballa amb escales tan llargues en el temps, no sé si està d'acord o no amb alguns especialistes que darrerament sentim que ens diuen que estem d'alguna manera deixant enrere el clima mediterrani i passant potser a un clima monsònic o d'una altra característica.
Em temo que tenen raó, que estem anant a un clima mediterrani alterat. I el que abans eren situacions puntualment extraordinàries, però molt distants en el temps, probablement a l'actualitat ens estan succeint de forma més freqüent. S'estan incrementant unes freqüències a l'extrem de que podem pensar que el clima mediterrani s'està desdibuixant, que per exemple, la tradicional organització per estacions de l'any molt ben definides, que permetien fins i tot planificar el tipus de roba que havies d'anar guardant o traient de l'armari, això s'està desdibuixant avui en dia. Si això és un símptoma d'aquesta manera cap a un clima més segmentat en dues fases, per exemple, més proper a un clima monsònic, però un clima monsònic intermitent, amb fases seques i caloroses i fases plujoses i humides, és possible. Però com estem ara en plena transició, ja es percep que estem transicionant cap a unes condicions noves, doncs precisament durant aquests períodes poder pontificar o establir o definir de forma sòlida i permanent ja quin tipus de clima estem tenint o cap a quin clima anem, és molt difícil. Pràcticament és millor no fer-ho i més aviat preocupar-nos del dia a dia i de procurar que els impactes i les complicacions que generin aquest tipus d'episodis siguin el mínim de greus possible. Però pel que fa a característiques generals del clima, com està en plena transició, doncs és molt difícil de poder-ne extreure una foto fixa i dir, ja està, ja el puc definir. Igualment, de què ens serviria? Si passats 2 o 3 mesos estem tenint unes condicions també diferents cada vegada. Estem en plena transició, això sembla evident.
Doncs,
malauradament.
Doncs veurem cap on ens porta. De moment, després li preguntarem a la Gemma Puig només per demà, a veure què ens espera demà. Amb vostè hem retrocedit fins al segle XVII, fins i tot, i li agraïm molt que ens ho hagi explicat. És Mariano Barrientos, paleoclimatòleg. Bona nit i moltes gràcies.
A vostès, bona nit.
Deu minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Rodalies operarà demà amb el mateix servei que aquest dilluns. Només es reobrirà el servei entre Figueres i Portbou de l'R11. Ho ha confirmat Renfe aquest mateix vespre, en directe des de l'estació de Sants. Carme Montero, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam, és una jornada que avui ha estat lluny de la normalitat d'abans de l'accident del 20 de gener a Gelida. Era el dia que se suposava que s'havia d'aconseguir una relativa normalitat, però a Sants, on ets tu, s'hi han repetit retards i cancel·lacions i demà pinta igual.
Doncs sí, mira, aquesta jornada havia de ser d'una certa represa, com va anunciar la consellera Paneque la setmana passada, amb totes les prevencions, però ja s'ha vist des de primera hora del matí que no seria així. Continuen les tasques d'emergència a un centenar de punts negres de la xarxa ferroviària i això altera totalment els horaris. Renfe vol donar una certa freqüència a les línies que estan operatives, però no són els horaris habituals i estem parlant de retards d'uns 30 minuts. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, no s'aventura a dir quan es recuperarà la normalitat d'abans de l'accident.
Parlem de certeses. La certesa és que demà iniciarem el servei amb la mateixa oferta ferroviària que avui. L'altra certesa, que també hi ha aquell matí, és que garantim la mobilitat de tots els viatgers de Rodalies de Catalunya.
Doncs ens han convocat precisament aquesta tarda per explicar-nos això, que s'ha recuperat la R11 entre Figueres i Portbou. També que la R2 és una de les línies més, la R2 Sud, més transitades, té 2 trens per hora i sentit. Hi ha una desena de trajectes que es continuaran fent per carretera.
Avui està també el dia en què l'alta velocitat tampoc ha funcionat com s'esperava. Hi ha hagut retards i anul·lacions, cancel·lacions d'alguns trens del matí i Adif ha demanat suspendre els últims trens que cobreixen la ruta entre Barcelona i Madrid. Carme, a partir de les 8 del vespre, no?
Sí, estem parlant de 5 trens, 3 són de l'AVE, que van, són 3 feiners i un quart el diumenge, que van, com deies, de Barcelona a Madrid, i 2 de WeGo, el de primera hora del matí i última hora de la nit. Irio, que és l'altra companyia d'alta velocitat que opera per aquestes vies, ja ho feia des de la setmana passada. Adif els ho ha demanat per ampliar el temps per fer manteniment nocturn. Això ha obligat a reubicar els seus clients. Alguns, quan han sentit la notícia, han vingut pitant cap a Sants per demanar més informació.
Anem a Madrid per feina i, bueno, i ens ha sorprès a última hora que han anul·lat molts trens. I, bueno, anem una mica així com a l'expectativa d'aviam què passa.
Doncs avui els retards a la línia d'alta velocitat han sigut d'unes 3 hores de mitjana, però la setmana passada recordareu que van arribar a 5 hores o molt més. Els passatgers és que ja no se'n refien.
Pues como tengo una mañana, me lo he tenido que cambiar a hoy, porque si no estoy segura de llegar. No me fío, ¿no?
Bueno, estamos yo y mi familia, que vienen ahora mismo en otro tren, desesperados y haciendo cábalas.
Vivim a Madrid, hem tornat aquest cap de setmana i segurament vingui amb menys freqüència de la que volia, perquè ara és una mica més complicat venir, que tardes més estona, bàsicament.
I us he de confessar que cada vegada és més difícil parlar amb aquests usuaris perquè estan realment enfadats i no tenen ganes de parlar quan arriben després de tantes hores de viatge. Ara l'activitat aquí a l'estació de Sants va a la baixa, poquíssims usuaris a Rodalies, també a l'alta velocitat, i ara comença una altra banda sonora, la de les obres nocturnes.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Carme. Aquesta és l'última hora des de l'estació de Sants, un dia francament difícil pel que fa al trànsit ferroviari, tant de Rodalies com de l'alta velocitat, i aquesta situació, recordem-ho, s'hi ha d'afegir el tall de la P7 a Martorell en sentit sud, que encara no té data de reobertura.
I el cas és que potser es trigarà a recuperar la normalitat. El comissionat per al traspàs, Pere Macias, assegura que s'han detectat molts més punts que s'han de revisar a la xarxa, i això ha fet impossible possible complir avui amb l'objectiu anunciat pel govern de recuperar el servei. Són declaracions a Matins de TV3.
L'escenari que tenim és un escenari en el qual aquesta, diguem-ne, aquesta màxima normalitat que volíem arribar avui al matí, doncs s'allargarà més. Avui s'ha pogut obrir una de les línies i esperem que al llarg d'aquests dies doncs es vagin obrint tots els que estaven previstes.
Doncs bé, tot això, l'oposició ha pujat el to contra la consellera de Territori. Tots els partits menys comuns li tornen a demanar que plegui per la crisi de Rodalia. Sílvia Paneque defensa que el govern està completament centrat a resoldre aquesta situació, Txell Vallespí, però diu que complica la vida als usuaris i també impacta negativament en l'economia.
La consellera de Territori remarca que s'està abocant de ple a recuperar la normalitat del servei ferroviari. Admet, però, que el desgavell d'aquestes últimes setmanes comença a tenir conseqüències econòmiques importants als ports de Barcelona i Tarragona pel bloqueig de mercaderies que gairebé només poden sortir per carretera.
Activarem i mantindrem tots els recursos per part del departament i del govern per entomar una crisi sense precedent, fruit d'anys de desinversió i de deixadesa, però la resoldrem.
Des de l'oposició, el portaveu de Junts, Josep Rius, no s'ho acaba de creure i insisteix que la consellera Paneque ha de plegar.
No pot aguantar ni un dia més en aquest govern. Allò que promet mai es compleix i allò que esperen els ciutadans de Catalunya, que és el retorn de la normalitat de Rodalies, tampoc s'ha donat.
També li demana que deixi al càrrec la secretària general d'Esquerra Republicana. Elisenda Alemany, a més, reclama al govern que solucioni el caos de Rodalies aquesta mateixa setmana.
Ha de començar a quedar resolt el caos en què està immersa la ciutadania de Catalunya, perquè és inexcusable tanta incompetència continuada al llarg d'aquestes setmanes.
Des dels comuns, la coordinadora Candela López critica la gestió de l'executiu en aquesta crisi, però resisteix a demanar la dimissió de la consellera de Territori.
Es torna a posar en evidència que el govern de la Generalitat actua tard, malament i actua de manera descoordinada.
Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han fet una crida a participar en la manifestació Sense trens no hi ha futur de dissabte a Barcelona, mentre que el Partit Popular ha confirmat que no hi anirà perquè l'independentisme, diu, està polititzant la convocatòria.
4 minuts i arribarem a 11:15. De seguida aquí al Catalunya Nit, el testimoni de la Carme.
A 4 mesos i mig que em va fer el trasplantament. Començo a menjar, puc veure per la boca, o sigui que per mi és perfecte.
Fa poc que li ha canviat la vida. És la primera persona de tot el món a qui han fet un trasplantament de cara a partir d'una donant que va rebre l'eutanàsia i li han fet aquí a l'Hospital del Vall d'Hebron. Ara tornem de seguida i ho expliquem.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
La Calòrica torna a Barcelona amb La brama del cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. Al Teatre Poliorama del 5 de febrer al 1 de març.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Manel, Carme, esteu preparats?
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
70, Carme.
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme.
Ai, digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El número de telèfon comença i acaba el 69.
Vinga,
no me'l passes.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ho Operació pionera a l'Hospital Vall d'Hebron, ara ho dèiem, un equip de metges d'aquest centre sanitari ha fet el primer trasplantament parcial de cara del món provinent d'una dona que va rebre l'eutanàsia. La mort programada d'aquesta dona va fer que l'equip mèdic pogués planificar amb molta precisió aquesta cirurgia, que és d'alta complexitat. L'operació va durar 24 hores i van participar un centenar de professionals. Oriol Pujador, com va ser aquesta planificació?
Doncs mira, els metges encarregats de fer aquest trasplantament van poder visitar la donant, la dona que havia demanat l'eutanàsia, i li van fer proves, imatges de la cara en 3D i fins i tot motlles de silicona perquè els cirurgians poguessin encaixar els teixits amb els nervis, les dents i l'os de la cara de la receptora. El doctor Joan Pere Barret és cap de cirurgia plàstica i cremats de l'Hospital Vall d'Hebron.
En una donació, en una prestació d'ajuda per morir, doncs permet encara molt més temps, com hem vist, per planificar de manera absolutament exacta l'encaix entre donant i receptor, en la qual això dels resultats encara milloren de manera gairebé absoluta.
Tant les metges com la pacient han agraït la donació d'aquesta dona a qui li van practicar l'eutanàsia. La receptora és una dona que es va infectar amb un bacteri per la picada d'un insecte durant unes vacances a les Illes Canàries. Això li va provocar una sèpsia generalitzada i, com a conseqüència, una necrosi a la meitat de la cara i altres parts del cos. No podia menjar, respirava molt malament i parlava amb dificultat. El seu cas no tenia solució fins que a la Vall d'Hebron li van plantejar aquest trasplantament facial. Ara fa 4 mesos de l'operació i la Carme, que és com es diu la pacient, es mostra molt agraïda.
Jo ja menjo i tinc sensibilitat a tot el que és el trasplantament, o sigui, noto tot, començo a menjar, puc veure per la boca, per mi és perfecte.
Al món s'han fet 54 trasplantaments de cara, 3 dels quals a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Parem atenció ara a unes dades que hem conegut vinculades a la seguretat viària. A la ciutat de Barcelona, durant l'any passat, de mitjana, cada hora es va multar un conductor de patinet per no portar casc. I cada dia es va enxampar 5 persones conduint sense carnet, ja fos perquè no el tenien o bé perquè els l'havien retirat o el tenien caducat, Oriol. Aquestes són dades que ha donat avui l'Ajuntament de Barcelona.
Dades que també parlen d'accidents. Aquesta és la part més trista de les xifres. Durant l'any passat hi va haver 8.500 sinistres a la ciutat amb ferits, van morir 11 persones i 246 més van quedar ferides de gravetat. La gran majoria eren motoristes. En termes globals, però, la sinistralitat, diu l'Ajuntament, s'ha mantingut estable respecte a l'any anterior. Ho explicava Laia Bonet, tinenta d'alcalde de Mobilitat.
L'any passat, 8.566 persones van resultar lesionades en sinistres de trànsit a la ciutat. Van perdre la vida a la ciutat de Barcelona per raons de sinistres de trànsit, 11 persones. És la mateixa xifra del 2024, també en aquest sentit, per tant, una contenció.
Pel que fa als punts negres, el consistori en té detectats a la ciutat una vintena. L'encreuament de la Gran Via amb el carrer Selva de Mar i el de Passeig de Gràcia amb Aragó són els que més concentren accidents.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Només 5 pacients palestins han pogut sortir de la franja de Gaza acompanyats per familiars per rebre tractament mèdic a Egipte en el primer dia de l'obertura del pas de Rafah després d'estar gairebé 2 anys tancat. En un sentit contrari, només s'ha permès l'entrada d'unes 50 persones a la franja. Unes xifres insignificants, atès que milers de palestins necessiten atenció sanitària i no la poden rebre a Gaza. Israel continua prohibint l'entrada d'ajuda humanitària per aquest pas. El seu exèrcit, mentrestant, ha matat 4 palestins més a la franja. Jerusalem, Jordi Brascó.
Els primers palestins a creuar el pas de Rafah des de Gaza ja són a Egipte, on els esperaven unes ambulàncies que els han traslladat a diferents hospitals per començar a ser tractats immediatament. Eren els pocs primers afortunats d'una llista llarguíssima de més de 20.000 gazians que es calcula que necessiten assistència mèdica urgent. La Randa acompanyava el seu fill.
El meu fill tenia una lesió en un ull abans de la guerra i durant la guerra li van ferir l'altre i ara està sec i no hi veu. El Ministeri de Sanitat es va posar en contacte amb nosaltres i vam demanar tractament fa un any i mig.
En aquest primer dia ha quedat demostrat que el procés és lent i molt feixuc i que caldrà agilitzar-lo si de debò es pretén que la reobertura de Rafah tingui una incidència real i no quedi en un gest de mínim simbòlic per complir amb el pla de Trump i poca cosa més. Israel i Egipte han dit que faran el possible per anar augmentant progressivament el nombre de persones que creuin diàriament si, això sí, el sistema funciona. Els egipcis, a més, s'han compromès a mantenir un cert equilibri entre els que surten i els que entren per evitar ser partícips d'un buidatge progressiu de la franja.
Doncs a partir de les 11 podrem conversar amb Francesca Albanese, que és la relatora especial per les Nacions Unides sobre els territoris palestins ocupats.
Ara volem parlar del cas Epstein, que va generant impactes a diversos punts del planeta. El Regne Unit, després de l'expríncep Andreu, ha desfet la reputació d'una figura rellevant al Partit Laborista. Parlem de l'exambaixador als Estats Units, Peter Mandelson. Ahir va deixar el partit del primer ministre Keir Starmer arran de la nova tongada de documents publicats aquest cap de setmana. Són uns arxius on se'l veu en roba interior al costat d'una dona i que revelen que va cobrar $75,000 del magnat financer condemnat per tràfic sexual de menors. Starmer vol que Mandelson renunciï també a l'escó que encara té a la Cambra dels Lords. L'escàndol s'ha debatut avui al Parlament Britànic i el secretari en cap del primer ministre, Darren Jones, ha carregat durament contra l'exambaixador i l'exministre a l'època de Tony Blair.
Peter Mandelson ha de retre comptes de les seves accions. La decisió de mantenir una relació estreta amb un pedòfil condemnat, incloent-hi la discussió d'assumptes governamentals privats, està molt per sota dels estàndards que s'esperen de qualsevol ministre. El seu comportament va ser inequívocament incorrecte i un insult a les dones i les noies que ho van patir.
I a les últimes hores, on també hi ha hagut referències al cas Epstein i la publicació d'aquests nous documents que esquitxen el president Trump i l'expresident Clinton, entre d'altres, és a la cerimònia dels Premis Grammy aquesta passada matinada.
Cançó de l'any.
Billie Eilish, wow.
Felicitats, Billie Eilish, wow. Aquest és un Grammy que tots els artistes volen.
Almost as much as Trump wants Greenland.
Gairebé tant com Trump vol Groenlàndia, cosa que té sentit, perquè l'illa d'Epstein ja no hi és i en necessita una de nova per passar l'estona amb Bill Clinton.
Anem als Estats Units. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Aquest comentari que ara sentíem del presentador de la gala dels Premis Grammy ha fet que Donald Trump l'hagi amenaçat amb una demanda, oi?
Doncs sí, un Donald Trump que s'ha posat molt nerviós, ha dit que els Premis Grammy són escombraries i també ha afegit que Trevor Noah és pitjor que Jimmy Kimmel. Qui són un i l'altre? Doncs dos humoristes d'èxit que li fan nosa. De fet, el mateix Kimmel ja ha atacat a Trump més d'una vegada i un Trump que s'ha exculpat assegurant que ell no va passar temps a l'illa d'Epstein. És allò del excusatio non petita, no? Acaba amenaçant-lo, diu, denunciaré i m'ho passaré molt bé amb tu, i dona per fet que traurà molts dòlars als tribunals a aquest humorista, a Trevor Noah, un Trump que, per cert, li plouen de totes bandes des del món artístic, recordem-ho, Bruce Springsteen, la setmana passada, amb aquella cançó dedicada al que està passant a Minneapolis, un Bad Bunny per partida doble, ahir també el vam sentir als Grammy, en aquest cas, no parlant d'Epstein, però sí parlant dels Ice, uns Green Day, que també al costat de Bad Bunny seran diumenge vinent actuant a la final de la Super Bowl, i per tant, Trump ja ha dit que no hi anirà, i també Billie Eilish, que s'afegia aquestes crítiques a Trump ahir també als Premis Emmy, als Premis Grammy. Per tant, no ho està passant gens bé i pensem cada cop més que haurà de posar-se taps a les orelles, almenys per no sentir cap emissora de ràdio. No?
Tot plegat coincideix, Oriol, amb una nova tongada d'aquests documents que es van publicant. Ja portem diferents capítols. Situem-nos, on estem? Perquè és un laberint ben bé de nous documents coneguts aquest cap de setmana.
Sí, és un laberint enorme, recordem-ho, 3 milions de documents, milers i milers de vídeos, imatges, però penso que el que és més interessant és que ara ens situem en les víctimes, perquè on es troben les víctimes, no, realment, i és que estan en una situació d'absoluta desesperança, podríem dir. No s'avança amb les investigacions, no s'avança sobretot pel que fa a les acusacions. El número 2 de la Fiscalia Federal, Todd Blanche, ja ha donat a entendre que no s'obriran més processos contra nous encausats en aquest cas. Per tant, doncs, unes víctimes que se senten traïdes, també pel fet que s'han revelat les seves identitats quan se'ls havia garantit la protecció, i el mateix fiscal s'ha limitat a dir que això són errors, perquè es cometen errors. En fi, que cada cop hi ha més sospites d'encobriment per part de la pròpia justícia, i unes sospites que no només arriben des de la societat civil nord-americana més progressista, també des de les files republicanes, doncs cada cop, diguéssim, que malpensen més de tot el que està passant, de tot el que envolta aquestes Epstein Files, no? Aquests documents Epstein.
Mm-hmm. És veritat que aquesta sensació d'atzucac, no? Tot i que cada vegada van apareixent nous documents, sembla que cada vegada s'implica més persones, però que és difícil d'avançar en aquesta investigació, i potser ens hem de remetre a saber qui era Jeffrey Epstein i com va aconseguir teixir aquesta xarxa de contactes tan gran.
Bé, Jeffrey Epstein va néixer el 1953. Recordem que el 2019 es va treure la vida a la presó tot just a les portes del procés per l'escàndol d'abusos sexuals, pederàstia i prostitució. I una mica ell, doncs, es va construir a si mateix, Un personatge que, sense estudis universitaris, es va fer un forat important en el món financer. Va desenvolupar una xarxa de contactes, sobretot entre gent rica i poderosa, aquests noms que anem sentint, per exemple, Elon Musk, el mateix Bill Gates, i sobretot noms de pes del món de la política, expresidents nord-americans, com és el cas de Bill Clinton, que per cert apareix i reapareix en aquests documents, i també el mateix Donald Trump, que se l'arriba a citar fins a 1000 vegades en els documents que s'han publicat les últimes hores. Per tant, un Epstein que sabia molt bé a quina porta trucar, amb qui relacionar-se, i que utilitzava aquesta informació, evidentment, també per fer xantatge a molts dels seus clients. El 2008 ja se'l va, diguéssim, condemnar, tot i que la condemna va ser més aviat petita, podríem dir. Aleshores, se l'acusava d'haver sol·licitat serveis sexuals a una menor a Florida, i al capdavall, doncs, se'l considera el cervell d'aquesta trama de prostitució infantil, abusos i tràfic de persones que esquitxa tanta i tanta gent i tan poderosa, que el que haurem de veure ara, a partir d'ara, és què acaba passant realment amb tots aquests noms, i si realment el Departament de Justícia dels Estats Units, l'actual, si més no, acaba, doncs, fent alguna cosa. I no oblidem també la seva parella, Ghislaine Maxwell, que és a la presó, condemnada a 20 anys de pena, i que està considerada la seva còmplice principal. De fet, ella també, doncs, és qui maquinava molt en aquesta cuina de l'horror que era el món dels Epstein.
Doncs, fantàstic retrat, Oriol Serra, en directe des de Washington. Moltes gràcies i bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
I parlem ara de política espanyola, perquè Alberto Núñez Feijóo es desvincula de la gestió de l'expresident valencià Carlos Mazón durant la Dana i justifica haver-lo sostingut al càrrec durant un any. El líder del Partit Popular ha comparegut avui a la comissió del Congrés, que investiga la riuada enmig d'un clima de bronca i de molta tensió. Feijóo s'ha enganxat amb els diputats dels partits d'esquerra que l'han acusat de mentir i d'encobrir Mazón. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Unes acusacions que Feijóo ha respost assenyalant la responsabilitat de l'Estat en la riuada i el silenci dels grups que donen suport al govern espanyol, també amb la tragèdia d'Adamuz o el caos a Rodalies. L'interrogatori s'ha enfangat quan, davant les preguntes de Bildu, Feijóo li ha retret els morts d'ETA.
Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país?
No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA.
I entre tocs d'atenció de la presidenta de la comissió...
Contesta lo que se le pregunta y si no, no conteste. ¿Va a respetar la presidencia o va a hacer lo que
Señoría,
le da la
gana?
Señoría,
¿usted me va a respetar a mí o no?
Ha seguit la bronca amb el tor del portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, a qui Feijóo acusa de connivencia amb la Moncloa.
Usted encubrió
a un homicida y a un psicópata durante un año, que no estaba donde tenía que estar.
No se puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y muy cobarde con un presidente del gobierno al que usted sigue apuntando.
Sobre la gestión de la dana, Feijó s'ha ratificat en la seva declaració davant la jutgessa. Ha assegurat que no tenia cap autoritat sobre les decisions d'Amazon i que no li va demanar la dimissió perquè algú s'havia de quedar al càrrec de la reconstrucció.
Después de la falta de ejercicio de competencias por parte del gobierno central, comprenderá usted que alguien tendría que quedarse al mando, porque el gobierno central, como ocurrió gráficamente en Paiporta, salió corriendo de la Comunidad Valenciana.
I ha reconegut que Amazon va plegar un cop va comprovar que la gent li havia girat l'esquena.
Això era al Congrés i a la mateixa hora reapareixia als jutjats l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Estava citat com a testimoni pel cas Leire Díez i ha reconegut que es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista que està investigada per maniobrar contra jutges i policies. Cerdán, però, ha negat que treballés per encàrrec del PSOE. Seguim a Madrid. Paula Brujats.
Leire Díez ni cobrava del PSOE ni obeïa ordres del partit. Anava per lliure quan buscava informació compromesa de policies, jutges o fiscals que investigava l'entorn de Pedro Sánchez. És el que ha dit Cerdán, el jutge que investiga Díez per suborn i tràfic d'influències. L'ex número 3 del PSOE ha reconegut que es va reunir dues vegades, l'abril del 2024, a la seu dels socialistes al carrer Ferraz, i Díez li va oferir uns àudios de l'excomissari Villarejo sobre el negoci de les saunes del sogre de Pedro Sánchez. Cerdán diu que mai els va escoltar ni en va informar tampoc a Sánchez. Tot això és el que ha dit davant del jutge, perquè a l'entrada i a la sortida Cerdán no ha dit res a la premsa. I també ha reconegut en privat el jutge que recentment ha parlat amb Leire Díez. Va ser al desembre, quan va sortir de la presó, i ella li va trucar per saber com estava.
I el govern espanyol intensifica aquests dies les negociacions amb els grups parlamentaris amb l'objectiu de tornar a aprovar demà l'augment de les pensions i la moratòria antidesnonaments. La intenció és portar tot el paquet social al Consell de Ministres, però dependrà de l'èxit d'una negociació que és força complicada amb Junts. Des de Madrid també, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. La Moncloa no avança els detalls ni la fórmula per desencallar la negociació amb Junts. Tampoc aclareix si finalment portarà demà les pensions per separat al Consell de Ministres, sense barrejar-hi la prohibició de desnonar famílies vulnerables, com demanen els de Puigdemont. Una opció que Sumar rebutja de ple. Ernest Urtasun, ministre.
Nuestra línea es que tienen que ir todas las medidas. Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas. Y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios. Eso es lo que estamos trabajando.
El més urgent és salvar l'augment de les pensions del febrer i, per aconseguir el suport de Junts, el govern els oferirà més mesures per compensar els propietaris pels impagaments de lloguer. Junts manté que no votaran a favor d'un paquet social que diuen afavoreix les ocupacions.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
M'he emocionat, és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-la, perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes. Jo crec que heu de venir sí o sí.
Germans de Sang al Teatre Condal. Última funció, 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Gòtia i Dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una sentència considera com a accident laboral els efectes adversos d'una vacuna contra la Covid administrada a una professora de les Terres de l'Ebre.
Es va vacunar amb mesos d'antelació el que li tocava per la seva franja d'edat perquè era personal essencial de l'administració. A més, va rebre una vacuna d'AstraZeneca d'un lot defectuós. La resolució del Tribunal Superior de Justícia pot beneficiar altres professionals. Pilar Casas, advocada del col·lectiu Ronda.
Ara, si algú es veiés que en el seu cas li diguessin que no és accident de treball sent lo mateix, aquesta sentència li podria servir per intentar arribar al Tribunal Suprem per un recurs de cassació.
Aturen la refineria de Repsol a Tarragona perquè la mala mar impedeix que els vaixells descarreguin el cru.
És la primera vegada que passen els seus 50 anys d'història. El problema fa 15 dies que dura i esperen tenir-lo resolt demà. L'aturada no ha generat desabastiment gràcies a les reserves de l'operador logístic d'hidrocarburs.
El Ministeri d'Agricultura estudia que la pesta porcina africana pugui estar coberta per l'assegurança agrària.
Per això ha encarregat un estudi de viabilitat. Ara com ara, l'assegurança només cobreix la pesta porcina clàssica i això pot canviar de cara l'any que ve, com explica Xavier Joana, director a Catalunya d'Agroseguro.
O sigui, les línies ramaderes surten al juny. Llavors, d'aquí al juny no estaran. Llavors, estem parlant de cobrir pel 27 cap endavant.
A Barcelona, veïns de l'esquerra de l'Eixample estan en peu de guerra contra els fons d'inversió.
Dels gairebé 900 edificis d'habitatges que hi ha al barri, 68 són propietat de fons immobiliaris, 28 més que fa un any. En fan fora els veïns i els converteixen en co-livings i lloguers de temporada. Xavier Riu, de l'Associació de Veïns.
Estem 68 a 7. 68 blocs en mans d'especuladors i 7 de públics. Ens estan fotent canya. Però hi ha partit. Estem disposats a fer aquesta lluita i a capgirar aquesta situació.
El govern dona un nou impuls a la carpeta dels pressupostos i demà reuneix amb els comuns.
L'executiu es trobarà amb els de Jessica Albiach per avaluar el grau de compliment dels acords pels suplements de crèdit de l'any passat. És el pas previ per obrir les negociacions formals per als comptes. Lluís Amoret, número 2 del PSC, assegura que el caos a Rodalies no ho entorpirà.
No és incompatible ni ha d'impedir que es mantinguin els espais de negociació amb els socis d'investidura.
Les converses amb Esquerra s'hauran d'esperar una mica més perquè els republicans volen abans gestos de la Moncloa per la recaptació de l'IRPF.
Barcelona obre la seva única llibreria especialitzada en text teatral. Es tracta de Jàssera, un petit espai al cor del Raval, regentat pel director teatral Ferran Utzet, i que vol ser un punt de trobada al sector i als apassionats de les arts escèniques. L'ha visitat ja la Marta Vives.
Situada al número 8 del carrer de les Sitges, en un local que és de la família, la nova llibreria té tots els elements per ser refugi cultural. És acollidora, té rajoles hidràuliques i parets d'obra vista, amb una part dedicada a presentacions i xerrades, una cafetera i tot de lleixes plenes d'alguns dels millors textos teatrals de tots els temps, sobretot en català. A més, darrere el taulell hi ha el director teatral Ferran Utzet, que no només és un apassionat del teatre, sinó que, a més, és militant del petit comerç que vertebra la ciutat i el barri.
Infeliçment, tant el barri del Raval com la ciutat de Barcelona està patint un procés molt estrany en la que hi ha una substitució d'aquesta idea de proximitat i de ciutat en la qual obren comerços molt desdibuixats i en els quals es va perdent la diversitat comercial, no?
Una Jàssera en llenguatge teatral és l'espai posterior a l'escenari per on transiten els actors sense ser vistos per l'espectador, però també és la biga que sosté un edifici, i no només.
I jo sóc dels que penso que el text teatral és la columna vertebral d'un espectacle, que realment és el que sustenta i el que li dona estructura i força. Per tant, d'alguna manera podríem dir que les obres, que els textos teatrals són la Jàssera del món teatral.
Tot i que les principals capitals europees tenen llibreries especialitzades en arts escèniques, Barcelona n'estava orfa des de que la centenària llibreria Editorial Millà, també al barri del Raval, va tancar portes el 2015. Jàssera, ara, vol ser un punt de trobada del sector, des dels estudiants fins als intèrprets, passant pels espectadors més sibarites. I tot i que ja està oberta, celebrarà la seva inauguració el 14 de febrer.
I el programa d'aquesta emissora que no surti d'aquí ha omplert avui el Teatre Victòria per presentar en exclusiva el primer episodi de la seva nova docusèrie. Que no surti d'aquí, El Descobert. S'estrenarà diumenge a la plataforma 3CAT. Barcelona, Júlia Llanes.
El programa, protagonitzat per en Roger Carandell, la Juliana Canet i la Marta Montaner, fa el salt del format radiofònic a l'audiovisual amb Que no surti d'aquí, El Descobert. Una proposta que busca ampliar l'univers del programa i acostar els seus protagonistes a l'audiència. I per acostar-se encara més, avui han tingut una cita al Teatre Victòria amb els seus fans per mostrar un petit tastet del que serà aquest nou projecte. Un acte que omplirà el teatre de gom a gom. La Marta Montaner i la Juliana Canet ens han explicat en què consistirà aquest nou projecte.
És un documental nostre de què passa el que no surti quan s'apaguen els micròfons, i és en format sèrie perquè n'hi haurà diversos. Sí que ens havien dit, no, llavors que serà com el reality de les Pombo i tot. Bueno, sí però no. Penso que és molt més realista que altres docusèries que jo nosaltres hem vist. Potser és perquè és la nostra i tu t'ho veus més, no? Però sí que crec que complementa molt tot l'univers del que no surti, no? Que ja hi ha el programa diari i els teatres. I això, que és veure el que està passant al darrere mentre es passa tota la resta de coses, crec que pot ser xulo per l'audiència.
En Roger Carandell també ha exposat que té ganes de veure la reacció del públic.
No, ja tinc curiositat per com reaccionarà la gent, perquè sí que és veritat que a la ràdio estàs en antena i ets conscient que t'estan escoltant, i aquí jo en algun moment he tingut la sensació de, hòstia, hem baixat la guàrdia, se'ns està gravant, a veure què és el que surt ara. Vull dir que crec que se'ns veurà bastant de veritat.
La docusèrie constarà de 7 episodis d'uns 35 minuts que s'emetran mensualment, el segon diumenge de cada mes.
Tornem als llibres, ara amb una recomanació de la nostra col·laboradora Marta Riezu.
Un llibre sobre un divorci sembla que no hauria de despertar massa interès, oi? Al cap i a la fi, la demografia ens diu que un de cada dos matrimonis acaba separat. Doncs jo us volia parlar d'unes memòries, Strangers, que són un fenomen als Estats Units, i sospito que aviat aquí també. L'autora es diu Belle Burden, una pijaza magnífica, neta de Beth Bailey, que va ser íntima de Truman Capote. La història de la Belle és particular, perquè després de 20 anys de casats, 3 fills adolescents i una vida de revista, va al paio i un matí li diu que vol el divorci, que ha conegut una jove... Fins aquí tot molt tronat, però mira... I el més gros, que no vol saber res més dels fills, ni custòdia, ni notícies, ni res. El llibre és un supervendes perquè els lectors n'han extret 3 grans lliçons. 1. Mai s'acaba de conèixer l'altre. 2. Si l'altre es porta fatal, no mereix discreció. I 3. Cal ser responsable amb les pròpies finances, homes i dones del cap tret. Despreocupar-se dels números mai acaba bé.
Minuts i les 11, David Huac, bona nit.
Bona nit.
Primer àudio de la jornada esportiva d'avui.
En teoria, passa poco tiempo. Intento recuperarme el más rápido posible para poder volver al campo.
I Rafinha, el jugador del Barça, sí, lesionat. Parlem de lesions. Demà Rafinha no jugarà l'Albacete-Barça de la Copa, partit de quarts de final. Encara eliminatòria, partit únic. Per tant, una nova baixa del Barça amb una sobrecàrrega que té Rafinha a l'adductor dret. D'entrada es perd aquest partit i ell mateix es mostrava esperançat que la lesió no anés gaire més enllà. Hansi Flick, en aquest sentit, n'ha parlat i diu que s'hauran de mirar parlar amb el jugador i canviar algunes coses. Estava força descontent Flick, fins i tot amb algun aspecte de Rafinha mateix, de com està gestionant una temporada en què s'ha perdut força partits. Demà, en canvi, sí que estarà disponible Koundé, que dissabte va demanar el canvi al camp de l'Elx, però avui s'ha entrenat amb normalitat.
Molt bé, el segon àudio també va de lesions, és Hansi Flick sobre la lesió de Ter Stegen.
Of course, so I just heard it.
Sí, n'estic al cas. Encara no he parlat amb ell, però em sap molt de greu per ell.
Hem doncs males notícies per a Ter Stegen, nova lesió del porter alemany. Recordem-ho, s'ha dit pel Barça al Girona. Té un trencament dels isquiotibials de la cuixa esquerra, una lesió que apunta a ser greu i que fins i tot pot implicar quiròfan si hi ha més parts afectades. Aquesta tarda vespre Ter Stegen ha passat proves mèdiques a Barcelona i en les properes hores se'n sabrà a l'abast.
Gràcies.
Doncs, sí, que no sigui greu. Gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
periodista, Bill Murray, com llevant-se moltes vegades. T'ha passat el mateix o què?
El mateix. Ara estava pensant què deu haver dit la marmota, Phil...
Això mateix.
Però...
A veure
la
si
Gemma ens ho dirà, no?
Sí. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs, més que què hagi dit la marmota, doncs que la marmota... Us dic que ha dit que tindrem 6 setmanes més d'hivern. Si fem cas a la Candelera, doncs aquest any no sé si es complirà del tot perquè ha plorat i, per tant, hauríem de dir que l'hivern és fora, però sembla que encara continuarem tenint hivern. Potser li haurem de donar la raó aquest any a la marmota i, per tant, aquesta cançó. Però, a més, la volia fer aprofitar també perquè tenim, no sé si vosaltres, però la majoria de persones que em parlen em diuen estem atrapats en el temps.
Totalment.
Sembla que anem repetint, no?, aquesta situació i continuarà així.
Demà
tindrem un dia de sol. Demà serà un dia estable, però això no ens pot fer refiar perquè arribaran nou fronts. Aquesta setmana ens en tornaran a creuar. N'ha creuat un avui, que encara durant les properes hores pot anar plovent, i fins i tot nevant doncs, cap al Pirineu. Demà tindrem un dia de pausa. Dimecres arribarà un front no molt actiu. Dijous un d'una miqueta més actiu. Per tant, sembla que aquesta setmana tornarem a estar doncs, una miqueta com a la pel·lícula, atrapats en el temps.
Vaja, doncs paciència.
No et fa cap il·lusió, ja ho hem vist.
Sí, paciència.
Què vols fer-hi? T'hi has de posar
bé, ja està. Sí. No plourà, demà no plourà.
Va, doncs, de moment per demà.
Aprofitarem demà, gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.